molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera. Show business like no business I know.
Everything about it is appealing. Quan escolteu aquesta música vol dir que passen uns minuts de les 8 de la tarda i que ja som al dia dijous. Avui tenim un convidat que demà, divendres, al Teatre Auditori estarà a l'escenari. Cantarà. Avui no. Avui ens parlarà. Bueno, no sé si cantarà, si vol cantar, que canti. Però de moment, avui només ens explicarà coses. Primer, de l'obra on ell participa, Otello de Verdi, i després també de la seva carrera musical. Vull parlar d'Antoni Marsol, però, com sempre, abans... La homilia de molta comèdia, avui, òpera a Catalunya. Estimats germans en les arts escèniques, el divendres hi ha òpera al Teatre Auditori de la ciutat, una nova representació de la mà dels Amics de l'Òpera de Sabadell, que presideix i que va fundar l'any 1982 Mirna Lacambra. La primera de les col·laboracions amb el nostre teatre va ser amb la Cerenèntola de Rossini, el mes de novembre de 1994, Després va haver-hi uns dos anys, en fi, en presència irregular, ara sí, ara no, i des de fa 19 la presència està assegurada amb tres obres per temporada i gairebé sempre, s'ha de dir, amb el teatre ple. Teatres d'òpera a Catalunya només n'hi ha un, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Teatres on es representin òperes de manera regular, probablement només aquells on els Amics de l'Òpera de Sabadell gira. Habitualment són cinc ciutats, Sabadell, Reus, Girona, Manresa i Sant Cugat del Vallès. També si l'òpera és de les conegudes, ja ho sabeu, la Traviata, Madame Butterfly, Carmen, etc., la cosa pot ampliar-se a Viladecans, a Tarragona, a Vic, a Lleida i en poques ocasions, algunes, Vilafranca del Penedès, Tortosa, Olesa de Montserrat, Mataró, Cervera, Figueres i fins i tot Terrassa. Amics de l'Òpera Sabadell van a Terrassa. Parlem de tres òperes, una quarta especial a Sabadell el mes de desembre i el Gran Teatre del Liceu aquesta temporada, 2015-2016, s'hi hauran representat 11 òperes i una en format concert. Precisament un Otello, en aquest cas el de Rossini. També cal dir-ho, hi ha teatres com el de Sarrià, que hi ha òpera de butxaca i grups que malden per fer obres de petits espais de forma irregular, però amb ganes, moltes ganes i molta il·lusió. El Festival d'Òpera de Butxaca, per exemple, l'any 2006, dos mesos de representacions a la Sala Beckett, al Centre del FAT, a l'Auditori de Barcelona, al Mercat de les Flors, l'Espai del Lliure, però la cosa no sembla que s'hagi consolidat. Ans al contrari. Les expectatives d'una cosa prou digna i en el rigor necessari s'esfumen. En els darrers sis anys hem fet un fart de parlar de que Catalunya pot i ha de ser com altres nacions europees de mida similar, sigui per superfície o per habitants. Fem-ho! Però com sempre cal saber de què parlem. I com sempre també les comparacions poden ser odioses. A veure, Àustria té poc més de 8 milions d'habitants, 8.400.000. Catalunya, com sabem, 7.5. És veritat que el PIB d'Àustria és de 408.300 milions d'euros i el de Catalunya, tot i que ha crescut, només de 199.000. Però fixeu-vos en el que dic ara. A Àustria hi ha 10 teatres que fan exclusivament òpera o operetes, a part de 4 festivals d'estiu només d'òpera, a part de més de 30 ciutats on hi ha òpera habitualment, a part de que en total es pot calcular aproximadament que es programen més de 60 títols diferents, inclou operetes, clar, cada temporada. Potser hi ha una explicació plausible, una d'aquelles realitats que cal considerar, i és que el pressupost de cultura d'Àustria és de 2.500 milions d'euros i el de Catalunya de 200. I també una cosa més. Els programes d'educació i ensenyament no obliden la música des de parvulari fins a la universitat, a part dels conservatoris de música, naturalment. Mireu, hi ha coses que tenen una explicació lògica més enllà de qualsevol altra consideració. I amb això no vull dir que allà o altres països amb condicions similars estiguin en el paradís. No. Però només ens queda confiar en que les coses canviaran algun dia. Amén.
Oh, senyor Eduard.
Què li passa, Isabel?
Jo és que quan el sento parlar em quedo distreta.
Home, això, d'això es tracta.
Quina llàstima, tan maca que és l'òpera. A mi
sí,
m'agrada tant.
Sí, però ja ho veu.
Ja ho veig. Veu. No, no la veig, no.
Si fem
no
una comparació...
Difícil de veure.
Si fem una comparació, doncs passa el que passa.
Passa el que passa. Ara fan en alguns llocs, allà arriba de Freser, que de sí. vegades hi vaig a prendre les aigües.
Sí.
Al cine fan òperes.
També, eh?
Sí, senyor.
Bueno, però, a veure... Vol dir que projecten.
Les projecten, de Milà i d'aquests puestos així, tan macos.
Aquí també, el Cinesa també ho fa aquí.
Aquí el Cinesa.
Sí, el Yelmo també ho fa.
També ho fa. Sí. És curiós, perquè, escolti, jo he fet una prova. Jo amb una nebodeta que té, de la meva veïna,
sí.
té 2 anys, li vaig dir, espera't, no li posi la Frozen ni res d'això. Espera't un moment.
2 anys, sí, aquesta nena?
2 anys. 3, es diu. I li vaig posar la flauta màgica
sí.
d'una que van fer una vegada, que
sí.
el Karel Appel,
sí.
que és un escenògraf,
sí.
un artista, vaja, va fer tota l'escenografia, i de colorina, molt maca, però per adults, tota l'òpera.
Sí, i doncs, li va agradar.
Aquell està enganxada cada dia.
Sí. Clar que sí.
I diu vull allò, i ho canta. Llavors, escolti, les escoles bressol, que els hi posin,
sí.
perquè diuen, no, és que s'avorrirà. No és veritat.
No és veritat, no és veritat.
No és veritat. Bueno, això veure... treballa. Ara m'estic fent una cosa que els radioientes no veuen, que m'estic fotent cops al cap. Això treballa.
Bueno, bueno, parlem d'òpera?
Parlem-ne, cantem.
Vinga, som-hi.
Ti spinge il tuo dimone e il tuo dimon son io e me trascina il mio nel quale io credo inesorato in Dio.
Credo en un Dio crudel, ens diu Iago a Otelo, de Verdi. En aquest cas, a la veu d'un gran baríton, Brian Tefel. Perquè tenim un gran baríton. Toni Marsol, benvingut a aquest programa.
Moltes gràcies, ben trobats.
Bé, anaves escoltant aquesta veu fantàstica i, clar, és un dels teus grans moments a l'òpera Otelo.
Sí, sí, és la declaració de principis del personatge, diguem-ne, oposat a Otelo, del nen Iago, és aquest credo que Rigoboito i Verdi van inventar, d'alguna manera, no?, en treure la seva història del drama shakespearià. I van inventar-se aquest credo, que és una de les pedres angulars del personatge i de l'obra, també.
De fet, en aquest inici d'aquesta ària, el que hi ha és l'explicació, o sigui, el personatge explica al públic a partir d'aquell moment què és el que passarà, o què és el que vol que passi ell.
Sí, i també, més aviat, quines són les seves... què el mou en la vida, en el personatge? Més que exactament quina és la seva línia d'acció en el drama, explica que ell fa el que fa perquè és així i perquè creu això. No és tant, potser, explicar el que farà, no? El que farà amb Otelo, o el que farà amb Desdemona, o el que faria amb qualsevol mortal, perquè al final penso que Iago és un personatge que no... que si pogués, doncs, odiaria tothom, no?, i intentaria que tothom anés malament, Jo crec que senzillament explica que ell és així perquè li dona aquesta gana de ser-ho. És així una mena de sociòpata, psicòpata. Clar.
Està molt ben explicat.
Sí, perquè no hi ha cap raó essencial. No,
hi ha una raó de totes maneres inicial que desencadena una mica, que és el fet de que, havia, que Otelo no li ha donat el càrrec que ell volia. Ell sí. Volia el càrrec de capità.
Exacte, sí.
I havia donat amb un altre, havia donat a Cassio. I llavors, clar, a partir d'aquí diu, molt bé, doncs ara ja veuràs qui sóc jo, no?
Exacte, sí, i en l'obra de Shakespeare fins i tot encara està més ben definit el perquè de Iago, no?, i el perquè de la seva actuació, més ben definits els gelos, no?, perquè ell ja segurament té gelos abans de que es desencadeni cap drama, ja té gelos envers la seva pròpia dona, perquè considera en el drama shakespearià que també sí. La seva dona ha sigut profanada, no?, d'alguna manera. Però, en canvi, en la llibret de Boito és més com el mal en estat pur. Més que, i sí, desencadena aquesta mena de gelosia davant la posició de poder que Otelo i otorga a Cassio, li desencadena el perquè tot plegat. Però jo crec que ho faria amb una altra excusa, també ho hagués fet igual, si al final era una manera de començar.
Perquè, a més, quan arriba un moment en què realment aconsegueix, amb les seves arts dolentes, aconsegueix el càrrec, ell continua, evidentment,
a fons, fins al final. Sí. No en té prou. Per això dic que és una excusa, no? El fet del nomenament de Cassio és una excusa més que ell pot fer servir. En realitat, jo crec que el defineixen bastant com la maldat absoluta en contraposició del personatge de la Desdèmona, que ve a ser una mena de personatge virtuós, també absolutament, no? Així romàntic, per entendre'ns.
És curiós de comprovar com la versió aquesta de Boito no és que traicioni ni molt menys el drama de Shakespeare, però realment és una versió realment pròpia, o sigui, s'apropia en el bon sentit de la paraula del drama i fa un altre, o sigui, un altre punt de vista des de diferent lloc on pot presentar-lo Shakespeare, no?
Sí, Eduard, ho has dit perfectament. Jo trobo que li fa com una volta de clau més, no?, a l'obra, o se la porten cap al seu terreny. El llibret jo crec que és genial en aquest sentit, perquè aconsegueix extreure el millor de l'obra de Shakespeare i, clar, no hi ha més remei que sintetitzar-ho amb les 2 hores de música que hi ha, i s'ho agafen, diguem-ne, de la manera més valenta i més concreta que hi ha. En aquest sentit, jo trobo que és un llibret molt ben trobat, molt ben trobat. La narració no perd mai el fil.
I musicalment és potser, aquest final Verdi, diguéssim, però és potser una de les obres, jo penso, amb més dificultats, en un sentit, però en canvi amb un fil mai es trenca, sempre hi ha una continuïtat, totes les escenes estan en una continuïtat absoluta, no hi ha el fet de ja, ara farà una cabaleta, ara farà un ari, ara farà un duo, no, allò és un continu.
Sí, aquí aquí trenca, Verdi ja feia molt temps que no composava òpera, aquí igual ja feia, ara no ho recordo exactament, però potser 15 anys que havia decidit plegar, o sigui, s'havia retirat de la composició i el van enganyar d'alguna manera, tant Boito com el seu editor, per fer aquesta, bueno, per posar aquest drama en música una altra vegada, i es nota que és una revolució també estètica. Ja fins i tot té més a veure, és verisme pur, com has dit molt bé, Eduard, tant que els números tancats els trenca, ja no hi ha aquell duet típic que acaba i aplaudiments, ja no hi ha aquella ària típica que acaba i aplaudiments, aquí la narració és constant, s'assembla més a Wagner en aquest sentit.
Exacte.
I sí que hi ha algun número que acaba també així, perquè no perd l'essència verdiana.
I van censurar una mica el fet d'aquest, que jo trobo que és absurd, van dir que havia copiat,
en absolut.
Però hi havia comentaristes, no?, que havien dit, és que ha copiat, però penso que no és així.
Jo crec que gens, jo crec que fins i tot, jo crec que s'ha de ser genial per agafar el millor del que tens en la teva època i fer-t'ho teu i donar-li la teva empremta i el teu segell. S'ha de ser genial també en aquest sentit, no?
És així.
I Verdi aquí no va fallar. I després ho va rematar amb el Falstaff, que és com, bueno, és la bogeria. Dius, com un home que ha fet verisme tota la vida, o ha fet drama, o ha fet, acaba amb una òpera bufa,
sí,
no?, de cop i volta, sí, i amb aquesta mena d'histrionisme i amb una música també extraordinària, no?
Tu és la primera vegada que fas el personatge...
Sí, el Iago l'estreno.
De Iago, sí. No l'havies fet mai. No. Què em pots dir de la versió que presenta els Amics de l'Òpera de Sabadell?
Bueno, hem tingut la sort de trobar-nos un grup que ens hem avingut molt, que això hi fa molt, i presentarem una obra gràcies a la proposta escènica del Carles Ortiz i a la musical del Daniel Martínez, Daniel Gil de Tejada.
Sí.
Austera, perquè els pressupostos són els que són, però jo diria que molt, molt fidel al drama shakespearià i a l'obra de Verdi, directa a la vena i molt, molt fidel en aquest sentit. No carrinclona, no antiquada, sí que posada en una mena d'ambient, podríem dir històric, tampoc especificant exactament les dates, no, però tothom hi podrà veure el que el drama té, i ho podrà llegir perfectament en aquest sentit i no se li escaparà, no hi haurà res que el distregui de l'argument ni dels personatges.
Que preguntar-te pels teus companys de repartiment, doncs has posat amb un cert compromís. Però,
tot el contrari, però, és un plaer poder parlar d'ells.
Però t'ho pregunto, o sigui, tenim un tenor líric, no?, en aquest cas.
Enrique Ferrer. Ferrer, sí.
I com heu jugat escènicament, tu i jo, perquè teniu contínuament uns moments en què esteu...
Sí, sí. Per començar, deixa'm dir-te que no ens coneixíem amb l'Enrique,
sí.
i que el que et puc dir, i és molt important en aquest ofici, és que hem fet un amic nou per tota la vida. O sigui, que això, en la meva manera de ser, val més la pena que moltes altres coses en aquest ofici i en la vida, no? I al passar això ens hem entès molt, ens hem vingut molt a l'escenari, llavors això facilita tota la feina d'assajos i d'interacció entre els personatges. Ha sigut molt real, a ell també li agrada molt enfangar-se, a mi m'ha agradat sempre anar a fons amb els personatges, en l'aspecte, evidentment, vocal, però teatral també, cosa que no es pot desassociar, penso. I l'Enrique és d'aquesta mena de gent, que si no s'enfanga tampoc no ho entén. I llavors ens hem vingut molt. Amb la Maribel ja ens coneixíem.
Jo que anava a dir, també Ortega, havíeu fet alguna cosa.
Sí, ja ens coneixíem i és un encant d'amiga també, que fa les coses molt fàcils, a part que té una veu espectacular, com coneixeu.
Sí, sí, sí. I el Carles Cremades?
El Carles Cremades també ens havíem conegut i també, bueno, ja et dic, em repetiré, però hem tingut sort que ens hem vingut molt tots, hem fet una companyia amb molta pinya i crec que ha sigut una de les claus de que fins ara, esperant a veure què passa demà a Sant Cugat, però que fins ara hagi tingut tant èxit les representacions, perquè ha hagut èxit de públic a tot arreu on les han fet i bona acollida. I trobo que la química que tenim fora de l'escenari es nota dins l'escenari al treballar també.
I la Carla Matioli, la teva dona?
És molt valenta, la meva dona és molt valenta, perquè la Carla és molt elegant, amb una planta a l'escenari tremenda, i també ens havíem conegut a Sabadell, però vaja, no em puc dir res més també que els altres, és fantàstic treballar amb ella.
Jo penso que últimament hi ha una característica de les representacions dels amics, que és el cor. El cor, jo tinc la sensació que en els últims anys ha anat progressant molt.
Al final, les forces vives d'un teatre, diguem-ne, que són l'orquestra i el cor, dic les forces vives perquè són les forces fixes, no?
Clar.
Tu, els solistes, pots tenir més o menys fortuna i, clar, mira, contractaràs el Ramon o contractaràs el Joan i un dia sortirà molt bé, un dia sortirà menys bé, o sortirà igual de bé, però no, potser excel·lent. En canvi, el cor i l'orquestra és una cosa que tens sempre constant. I això és el que dona, jo crec, la talla o la barra de medir de la qualitat. I a Sabadell han fet molt bona feina en els últims anys. L'Orquestra del Vallès està farta de tocar el fosso, o sigui, són especialistes ja en tot tipus de repertori, i el cor, tant el Daniel Gil Tejada, que també és el qui prepara el cor, com els mateixos amics de l'Òpera de Sabadell, han fet que cada any creixi amb millors veus i millors cantants, i fins i tot, en aquest cas, amb número de persones, perquè es necessita un bon cor.
Un bon cor, sí, és veritat. I a més, hi ha un altre aspecte que també cal considerar dels amics, que, tot i amb aquestes dificultats que comentàvem de tipus econòmic, perquè, vull dir, això arriba a tothom, doncs han anat polint aquest aspecte i escenogràficament aconseguint resultats que, pensant en el que disposen, penses, home, déu-n'hi-do com se'n surten de crear un escenari propici per poder disfrutar d'una òpera, de qualsevol, en aquest cas aquesta o d'una altra. O sigui que els hi recomanem als oients d'aquest programa que demà...
Absolutament, demà a les 9 del vespre, que no s'ho perdin.
Falta veure si queden entrades. Jo diria que d'entrades no en queden. Bueno, seguim escoltant una mica de música i continuem. Bé, Toni Marsol, tu vas néixer a Cervera i vas començar en el, suposo, en el conservatori de la ciutat.
Sí,
i vas començar
sí.
amb grups vocals, doncs, que, amb corals, amb grups que podíeu fer música allà, i fins que va arribar un moment en què vas participar en un concurs, un concurs d'Eugeni Marco a Sabadell, el vas guanyar fent el paper de Fígaro, i a partir d'aquí s'obre la teva carrera musical, ja fa uns quants anys.
Ja fa uns quants anys, ja ho has dit bé, ja fa uns quants anys. Això que som molt joves, encara.
Home, i tant, per favor. Home.
Sí, sí. No, jo vaig tenir la sort que a casa meva el meu avi era baríton, i li agradava molt la sarsuela, cantava ja amb el mestre de música de Cervera i a la capella i tot plegat, i jo vaig escoltar molta música perquè jo vivia amb els meus avis també, amb els meus pares, amb els meus avis, i a casa recordo aixecar-me els matins els caps de setmana i sentir sarsuela, sentir concerts, i bueno, això sense anar-te en compte segurament deu anar quedant.
Això és el que jo deia abans. De la canalla
de la,
petita,
de la veïna que sortia de posar això.
Que sí.
És que jo abans l'he sentit, de vostè, i no hi puc estar més d'acord.
Que sí.
A la canalla això els agrada, el que passa que no els hi posem prou.
Clar. Sí, sí, els grans sempre diuen no, que sí, no ho saben, però els nanos tenen més capacitat d'abstracció creativa i artística que els grans.
Ara aquí habitualment hi ha aquestes produccions del Liceu, que del Petit Palau, ai, el Petit Liceu, que diuen, i van fan obres que tu vas participar en una,
sí,
amb un,
sí, sí.
Amb una versió de la flauta màgica fa 4 anyets o...
Sí, bueno, és una versió que es va començar, jo diria que abans del 2000, no? Jo ara no m'atreviria a dir-ho perquè no me'n recordo.
En Joan Fernández em va dir que l'havia portat arreu.
Per tot l'estat espanyol
arreu,
i fins i tot en algun país estranger.
Sí, diu, ella sí. M'explicava un dia a Estats Units i diu em sembla que era fer Filadèlfia, diu, es va quedar al·lucinada, no? O sigui, quan va veure allò, diu, escolta, diu, això no ho havíem vist mai nosaltres.
No, és que he fet amb qualitat i amb rigor artístic, la canalla no és ruc, eh? No és ruc, els agrada. Vull dir, quan escolten alguna cosa i els hi planteges amb qualitat i amb rigor, els agrada més que si els hi fas qualsevol tonteria. Tampoc no... És un bon públic, i és un públic sincer, aquest.
I tant, i tant. Tu abans parlaves que el teu avi era baríton, i tu ets baríton. La tessitura teva, baríton baix... Perquè, en canvi, hi ha moments que en els aguts vas en els aguts, també.
Sí, jo em defineixo baríton. Però sí que és cert que pel tipus de veu o per les prestacions o pel que de tant en tant em demanen, he fet rols de baríton baix i com que també en els meus inicis, i també ara, tinc la sort de fer molta música d'oratori, música de concert i recital, doncs en segons quines èpoques aquesta distinció no existeix. En l'època en el barroc, en el classicisme, pràcticament un baríton i un baix és la mateixa cosa. Llavors, aquest registre sempre l'he tocat fent oratori, i fent òpera també me'l demanin i també l'he fet. Però, si m'he de definir, jo em defineixo baríton pur, baríton líric, fins i tot.
Baríton líric, fins i tot, sí?
Sí, sí. Sí, jo crec que... Bueno, baríton el que puc.
Això m'ha agradat. Sí, això m'ha agradat, Toni.
Sí, és que no, saps què passa? Que, sí, quan a vegades quan ens posem puristes a definir les veus, ens fem tants embolics que trobo que... Crec que l'important és poder servir un personatge o un rol amb les teves prestacions, les quines siguin, però fer-lo creïble des de la veritat, no? Des de l'actuació i des de la veu. Si funciona pel públic, jo crec que és el que compta.
Jo tenia moltes ganes que estiguessis aquí amb nosaltres, bueno, ara perquè, evidentment, tens aquesta actuació demà, però perquè penso que tens una carrera peculiar.
Creus?
Et diré per què. Clar, jo la primera vegada, em sembla, ara no estic segur, em sembla que vaig veure, va ser amb la Mariona Benet fent de telèfon d'en Menotti.
Ah, sí? Al monestir d'aquí a casa vostra, sí.
Clar, a veure, és una obra que no cal dir, no és habitual, però és que tu tens unes coses, o sigui, hem sentit el Carmina Burana, i tu has fet el Carmina Burana, arreu, com a mínim, i arriba a Espanya a molts llocs.
A molts llocs, i ara tinc la fortuna de fer-lo amb una producció de la Fura dels Baus, a molts països també, amb una posada d'escena també.
Exactament.
Amb la Fura, que està molt bé, i que es farà a Barcelona, digui no res.
Sí, i després has fet una novena, de Beethoven, que Déu-n'hi-do, o sigui que s'havies intervingut, però després has fet una cosa com, per exemple, obres que no són habituals. Per exemple, tots coneixem a Baverio e Seviglia, però del Passiolo es fa poc.
Molt poc es fa.
I tu l'has fet.
Jo l'he fet, sí. Sí,
per
sí.
Això jo penso, caram. Però és que a més has fet una cosa que encara jo no la coneixia.
Però si em diràs coses que ni me'n recordo.
La Clementina de Boccherini. Una, diguem-ne, sarsuela, òpera sarsuela, que també la vas fer.
Sí, sí, sí.
Però hi ha una cosa que jo em quedo paradíssim. Tu has fet Der Kaiser von Atlantis, del Victor Ullmann, una òpera que jo diria que s'ha representat des que es va fer a l'any 40 i pico i es va representar l'any 70 i pico, s'ha representat 4 vegades al món.
I és una llàstima, i és una llàstima perquè
és
una obra excepcional. Eh?
Com t'arriba? Com t'arriben? O sigui...
Jo a vegades em sento molt afortunat perquè tinc la sort de tocar pals diferents i d'estar en contacte amb gent que fa coses molt diferents, molt diverses, i que sovint compten amb mi, i això és una fortuna. I quan no hi compten, doncs és una fortuna també anar-los a veure, escoltar les coses com siguin. I he pogut fer, el que et deia abans, he pogut fer molt oratori, la novena de Beethoven, o la Carmina Burana, o la creació de Haydn, fins i tot, sí. I el Messies de Händel, i aquestes coses, i espero continuar-ne fent també, i he pogut fer molta música contemporània. És un camp que m'agrada molt, que sempre que he pogut l'he fet amb... que sempre que n'he fet, diguem, volia dir, l'he fet amb gent molt experimentada i amb grups molt de l'ofici, de l'òpera contemporània, que trobo que és un repertori que s'ha de fer, que potser pel gran públic no és tan atractiu i es fa més pesat i és més feixuc o fa una mica de mandra accedir-hi, però trobo que s'ha de fer perquè si no... Nosaltres no ensenyem les obres de la nostra època, qui ho farà? I sí que és cert que no han passat potser diguem-ne el temps suficient perquè tinguem la perspectiva per dir si això serà o no serà una gran obra, però primer l'hem d'ensenyar i després la gent dirà, tothom es sobirà de les seves no, de les seves virtuts i de les seves decisions, i la gent dirà, però jo trobo que és un deure ensenyar el que es composa ara, si no, és que al final ningú composaria res tampoc.
Sí, sí.
És un camp que m'agrada molt, aquest.
I més a més, això que tu comentes, que d'alguna forma jo comentava al principi amb la homilia, no? Clar, si no hi ha llocs on poder exhibir-ho...
On es pot fer, exacte.
Però, aleshores, si haguéssim molts llocs, hi hauria la possibilitat de tenir les clàssiques, tu saps que la Traviata és el que representa més a tot el món, a tot arreu, moltes vegades, 700 i pico de vegades entrades del món en un any. Molt bé.
Sí, sí.
Però, efectivament, el que dius tu, doncs, aquesta obra, per exemple, d'Ullmann, es tenia que representar, perquè si no es coneix, No se sap, i si no se sap, no es pot...
També és cert que altres latituds del món, diguem-ne, es coneixen més aquestes obres.
I tant.
El Victor Ullmann, segurament, a Àustria, Alemanya, això es coneix perfectament. No? És aquí que està una mica més amagat, tot i que en els últims anys s'ha representat dues o tres vegades. S'ha representat a Bilbao, també es va representar a Madrid, i s'ha fet dues o tres vegades, i diguem-ne, la gent, els teatres la coneixen. Una altra cosa és que la vulguin programar amb més o menys freqüència, però vaja... Abans de l'homilia havies parlat de l'òpera de butxaca i de,
sí.
Jo havia participat molt també
sí,
a l'òpera de butxaca
sí.
I havia, bueno, aquesta feina la feia una gent amb un entusiasme i un rigor artístic excepcional. És una llàstima que no perdurin el temps, però es feien coses molt ben fetes.
Bé, nosaltres sempre amb aquest programa que parlem de tot tipus d'arts escèniques sempre l'ensopegades sempre és el mateix, no? I és aquesta espècie com de dificultat entre els que administren i els administrats, no? Per dir-ho d'alguna forma. Per dir-ho d'alguna forma sense entrar. No, en el sentit de dir realment interessa. Arribes a aquest moment de dir realment interessa segons qui que es facin segons quines coses o és una façana que de tant en tant apareix i la gent es vesteix de gala i després s'ha acabat el tema tal, perquè hauria d'haver-hi tot això, llocs, espais i els diners suficients, perquè és veritat que ha d'haver-hi una capacitat d'engegar coses personalment sense necessitat d'esperar amb ministres i tal, però quan això es produeix, home, que hi hagi un suport perquè això pugui continuar. La teva carrera, de totes maneres, jo penso que és imparable, eh? Toni, ja t'ho dic ara, jo el veig, és imparable, i amb això que acabes d'explicar de la música contemporània, m'imagino que estàs pensant ja en Schoenberg, que estàs pensant en alguna
obra... Senyor Eduard, ara els sentia, és que la música contemporània és aquella que fa una mica de por, eh?
Sí,
que fa por.
Mi sembla.
Jo sé, sempre ho associo a això.
I ara tot, home.
No, per això, que jo sóc un ignorant.
I a Britten,
però...
i coses de Britten d'una dolcesa i d'una lírica extraordinària.
Però jo crec que la gent pensa això. Ai, això fa por. Llavors els hi fa por que els hi faci por, saps?
Però fixa-t'hi no, quan parlem de Schoenberg i Britten i estem parlant de música clàssica.
Estem parlant de gent que està morta.
Perquè, ja, sí, exacte. Sí, estem parlant de música antiga, quasi, com que diu. Sí. No, contemporània d'ara.
Sí,
jo reivindico.
Home, hi ha un personatge, en aquest moment nostre, que és el de Mestres.
Sí.
El de Mestres és un home que ha estat lluitant i per fer coses i per poder estrenar i la feina que
i a casa nostra, el Montsalvatge, no, també, el Xavier.
Sí, bon, Montsalvatge va fer una cosa, ens va Gat amb botes, i sembla que és l'única obra que va fer...
Operística.
Sí, operística. Però ja he dit que el Mestres és un home que està treballant contínuament i, en canvi, tal. En Santos, en algun moment, també has cantat Carles Santos.
També ha tingut la fortuna de treballar-hi, sí, sí.
El Carles Santos? Ai, senyor, aquell dels ous i la gallina.
Isabel, que visti... Jo he dit, Antoni Marsol té un currículum, en aquest sentit, d'obres que poca gent poden dir que tenen. O sigui, ha cantat... Ha fet tot un arc...
un
arc que va des de gairebé no va dir Monteverdi, però
bueno, jo vaig treballar a Montsavall durant els 3 anys.
Sí,
és veritat, ja. També.
Doncs és un arc que va faixint i arriba fins ara mateix.
Fantàstic.
És un luxe. Aquest arc és un luxe, perquè
és un luxe i també una vocació.
Sí, és clar. Sí, sí. I a més he conegut en tots els àmbits artistes genials i gent collonuda, que al final és el que dèiem abans, eh? És és més important que el fet en si, trobar gent collonuda.
Doncs Toni, el temps se'ns acaba, podríem continuar aquí un parell d'hores més, però ja ho farem. Tindrem ocasió, m'imagino,
quan vulgueu,
en una altra ocasió de continuar. I ara desitjar-te que la funció de demà sigui un èxit i les que continuïn. I no cal dir-ho, que quan tinguis alguna cosa d'aquestes especial que dius això encara no ho ha fet ningú, ens ho dius.
Mira, te'n dono la paraula.
Ens ho dius i aleshores et portem aquí perquè ho expliquis.
Te'n dono la paraula.
Moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I èxit.
Gràcies.
Y se canta. Yo sé por qué me detengo. Sé quién soy, seré, he sido, que no soy cualquier rapaz de musiquillo ni petate. No, no soy cualquier rapaz de musiquillo ni petate. Y si no hago un disparate, me agradezco que es mujer. Mujer, dije, ci devo iagradare, e ci devo iagradare, tan terribile care donde, che al mascudo è formidabile, che al mascudo è formidabile, le destemplas y le tempas, le complaces, le desastres, le emborrachas y le agachas, y a las viejas y muchachas, las obligas a tener, y a las viejas y muchachas, las obligas a tener. Sei puntual y comedido. Sei puntual, sei puntual y comedido. Dice cuando voy y vengo, yo sé por qué me detengo. Sé quién soy, seré y he sido, que no soy cualquier rapaz, no soy niño ni petate, nada soy cualquier rapaz.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a Cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
Et sona aquesta? A quin moment de la teva vida et transporta aquest altre? Com et sents amb aquest riff? I amb aquest ritme? Deixa't guiar per Esteve Llop, Rock and Classics, els dilluns i diumenges a les 11 de la nit.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga al júnior? Al Mirasol? Vius cada melé de rugbi com si fossis tu?
Saltes amb els jugadors de la UESC o del Cubàsquet? T'aixeques per fintar com l'handbol Sant Cugat? Trepitges el tapís amb el Club Gimnàstic a Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter @Cugat.cat.
A Sant Cugat hi ha més música de la que t'imagines. Descobreix-la amb nosaltres. Els dimarts a les 11 de la nit, al 91.5 FM, s'omple de ritmes santcugatencs. En clau local. La música de la teva ciutat sona a Cugat.cat.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Oi, Antoni, quina veu.
Qui
quina veu que té.
Oi, oh, senyor.
Mira, no, jo estava a punt de dir-li, canta una mica, Toni, però...
No calia, si no parlant ja era com si...
Sí, no m'hi he atrevit.
Oi, amb aquells greus, aquí sempre els hem de dir a la gent, acostis el micro.
No calia.
I aquí més aviat li havíem d'enretirar.
No calia.
Sí, no,
no calia.
Que maco. Ai, miri, senyor Eduard.
A veure...
Estic intrigada perquè ara sap que hi ha molts restaurants japonesos aquí a Sant Cugat.
Sí.
S'ha posat de moda això del sushi i sí, tot això, eh? Que tant, sí, els palillos i tothom ballar.
Inclús hi ha algun que ha obert i ha tancat i tot.
Obre, entenc que no obre, sí.
Ja passa. Un any.
Oh, és que escolti, això de la cuina japonesa no és barat, eh?
No, no ho és.
Això del sushi
no.
I aquelles no miquetes i després, sí. Caramba, tu, sí. Et foten una fava, bueno.
Sí.
Però... Al Japó, a part del sushi, i l'arròs i els palillos, què fan? Fan teatre, també.
Ah?
Ah, ja sap que és el país del sol naciente, eh que sí?
Sí, senyor.
És el pare de moltes coses. Miri, el seu panteón, que és això dels déus,
sí.
Que ells en tenen més que nosaltres...
Home, són una mica més rics, diguéssim.
Sí, exacte. Són més rics i tenen més coses. Doncs, de déus, jo m'hi faig un taco, senyor Eduard.
Per què?
Ja, perquè en tenen molts, en tenen molts. Però hi ha una deessa, que és la del sol naciente.
Clar.
Que es diu Amaterasu.
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 Ai,
vostè pronuncia bé i tot.
Jo
fan allò que no saps pas si estan enfadats o si estan contents, sí. Tenko, allò del Tenko, me'n recordo.
Sí.
Doncs això de l'Amaterasu no li sona res, aquest nom.
No.
Amater. Teatre amateur. Allà, ve d'allà, se'l van inventar l'Amaterasu aquesta.
Caram.
Els japonesos tenen l'emperador, que és aquell Akito, ja ho sap, que és aquell que va haver de... Bueno, que va haver de... De fer-li un fill a la jove, perquè no hi havia manera.
No hi havia manera.
Que sí, amb 80 anys. Bueno, i ara ja tenen l'heredero i ja estan contents. Però és un país de contrastos. Jo ara hi he anat, no fa gaire, senyor Eduard.
Ha fet un viatge de l'incerso allà al Japó?
No, no, he anat de gira.
Ah.
Però no amb el com no es tornem, eh? No, ara li explico, miri. A veure si li sona això. Kagura, Kabuki, Kyojen... Horuri, Shimpa, Shinkheki. I posem-hi també el Burkato, el Buto, el No, el Kusewai.
De tot això que ha dit, només m'ha sonat Buto.
Ara sap què passa? Que a vostè li sembla que li acabo de cantar el menú del restaurant de Gran Muralla.
I no.
O del Chino Feliz, un d'aquests, oi? Doncs pues no. Això, senyor Eduard... Miri com toquen els palillos. Tot això són gèneres de teatre japonès.
Què diu, ara?
Sí, senyor. Europa, com sempre, que som uns egocèntrics.
Ens pensem que la vida ha començat aquí.
Això, ens pensem que som els primers que ho hem inventat tot.
Ah.
I aquí, escolti, miri, li diré una cosa. Quan aquí els dominicos, els dominics aquells que anaven,
sí.
No? Aquells tan tenebrosos, tan sòrdids, eh? Aquells de la calva aquella que portaven i la vesta.
Sí.
Quan ells proclamaven la fi del món,
sí.
L'any 1000, que s'acabaria tot, amb els pobres pagesos, allà ja escrivien el llibre de l'almohada.
Què dius?
Acaba de quedar...
És home!
Petit i això, escolti. És el primer assaig de teatre que hi ha escrit. Què li sembla?
A veure,
al Japó.
Veure,
al Japó!
Però un moment, a veure, el llibre de l'almohada... Primer de teatre...
Sí, senyor, és un tractat.
S'emportaven el coixí per dormir
això,
allà al teatre.
Jo ja no sé quina mena de teatre era això, de l'almohada i el catre i tot això.
Hi ha
això.
Gent que se la tenia que portar el coixí al teatre,
sí,
eh?
Sí, això de l'almohada ja ho pot dir, perquè n'hi ha cada un que fot un cop de cap,
exacte,
que escolta.
Exacte.
Bueno, allà jo he anat a fer això de les arts marcials, perquè aquests de l'Institut del Teatre d'aquí em van dir, Xabel... Vagi allà a veure què podem fer per donar classes als nanos joves d'aquí. Perquè allà veu que ja fa molts anys que ho fan, això del teatre, al Japó.
Sí, tant.
Dic, bueno, no patiu que aniré a mirar, i vaig anar...
Però
i vaig...
les arts marcials és el mateix?
És que tot està relacionat.
Ah.
Aquesta gent ho fan tot, ho toquen tot.
Ah.
I vaig anar a fer això de l'aikido, sap? Que ara ho fan aquí, ho fan a la gent del teatre, això.
Sí.
Fan l'aikido. Que és que això, bueno, això és que... El que vol és neutralitzar l'altre, saps què vull dir? I derrotar-lo sense destrucció ni humillació.
A veure, un moment, Isabel, a veure, estem parlant de teatre o estem parlant de les eleccions, de les reunions aquestes del PSOE i el Podemos?
Ara, Aikido, no és precisament Aikido, el que fan aquí.
No, bueno, perquè em diu, no destruir l'enemic, però...
Però aquí sí que l'humillen una mica, no?
Sí, però a la vegada hi diuen que vingui... O sigui, patapam, però vine amb mi.
Sí, com això, l'araquiri fan aquí.
Això no s'entén.
Bueno, això va dels samurais. Dels samurais, que això en realitat el que vol és neutralitzar l'ego i propiciar l'empatia, cosa que molts actors i actrius del nostre país els hi vindria molt bé, d'aprendre, perquè escolta, aquí estic jo i els altres que fotin i només vull destacar jo, que així ho porten fatal això de l'ego aquí.
L'empatia no ho tenen massa clar.
No ho tenen clar. Bueno, jo després de tot això vaig dir, bueno, doncs em posaré a fer això del Takarazuka. Sap què és això, el Takarazuka?
Takarazuka.
Takarazuka. No. És el cabaret japonès.
Ah, és cabaret japonès.
Sí, això no ho diria mai qui s'ho va inventar, qui
no,
ho va promoure.
No, ni idea.
El ministre de Comerç i Indústria japonès.
Qui t'ha dit tu?
Ichiko Kobasashi, es deia. Ichizo, que és com chorizo aquí, que aquí són els chorizos, allà són els ichizos, els ministres, oi?
Però aquest de comerç, això perquè volia pensar que podia fer negoci amb aquest tema.
Això, no, veu que li agradava això del teatre
i
tal.
Ah, li agradava amb ell.
I va dir, m'inventaré això del cabaret. Ell havia anat molt per Europa, va veure el cabaret alemany, que el cabaret francès, i va dir, ho exportaré al Japó, i allà ho fan, però només les noies. I costa molt entrar en aquestes escoles. Escolta, jo vaig estar-hi un any, dic, s'ha acabat, jo me'n vaig, ja no puc més, perquè, escolta, et fan unes proves...
Estava com si hagués un monestir, tancada?
Quasi. Mare. Sí, senyor, sí. Així ja entres, allà entres, tenen una companyia de teatre que fa 100 anys, eh? És com les T de teatre,
sí,
sap?
Sí.
Però són més joves, aquelles, les del Japó, són de 15 a 18 anys, són guapes. I llavors els Takarazuka aquests entren 40 o 50 noies i fan música, dansa, actuació i fan allò de la cerimònia del te.
Ah, sí.
Tot està relacionat
allò amb teatre. Allò és teatral, realment és teatral.
Sí, són molt estrictes, però fan com un ball que és com Las Vegas,
sí,
del Japó. I llavors aquestes noies, això sí, primer any les foten a netejar l'escola. Amb raspalls i escombres.
Sí, això també passa.
Per fomentar la humilitat. Vostè s'imagina aquí a l'Actors Studio, o allà a l'Institut del Teatre, o d'aquestes escoles,
però
el primer any que es fotin netejar els passillos.
No, però netegen al terra perquè quan s'estiren a terra amb el jersei i els pantalons i el netegen al terra.
No, aquí ja que fan, que ho fan al revés. Quan acaben la carrera, pobres, es foten a netejar perquè no tenen feina. Que sí? Bueno, doncs és res. Escolti, només li volia explicar això. Jo, amb tot això, vaig acabar farta d'això del... Perquè l'Akihito aquest l'emperador, clar, em anava molt al darrere, però jo ja vaig dir, jo, kimonos i doraimons, i això ha quedat farta.
No, millor que no.
Allà són els vàters elèctrics, que, escolta, no fan servir paper, no sé si hi ha anat mai, però, escolta, és un desastre, dic, fora, i hagi menjat palillos, ja n'estic tipa, i vaig tornar aquí, i, escolta, quan arribo aquí, em trobo una cosa que me'ls recorda cada dia.
Què és?
El manga! El mangoneo que hi ha aquí.
Bueno, deixem-ho córrer.
Anem a veure l'agenda, que ara l'hi explicaré.
A veure què és el que passa aquest cap de setmana a Sant Cugat. Naturalment tenim l'Otelo de Verdi, que hem parlat amb Antoni Marsol aquí de l'obra i que es fa demà divendres al Teatre Auditori a partir de les 9 de la nit. És una gran obra, ho haurem recordar perquè, la veritat, podríem senzillament anunciar-la i prou, però en canvi hem de repetir-ho. A més, la gent que ho fa molt bé. Antoni Marsol està esplèndid amb el seu paper de Iago, i amb aquesta veu que vèiem abans, no cal dir que segur que funciona. A l'Altet Auditori també, però el dissabte, en aquest cas, i amb dos funcions, cosa que no és massa habitual, a les 6 de la tarda i a les 9 de la nit, ens venen els veïns de dalt, d'en Cesc Gai, en Cesc Gaia en aquest moment, no cal dir-ho, està doncs, a la onada, a dalt de l'onada, no sé si caurà o no caurà, Isabel, però està en un punt alt. Els Veïns de Dalt és una obra que sembla que és molt divertida, sembla
sí.
que està molt bé, esperem aquesta... que ens ho passarem bé.
Aquesta obra li agradarà a tothom, perquè tothom està fart de Veïns de Dalt.
Això és veritat. Que sí. Home, surt en Pere Arquilluer, que està també... que va fent doncs, la Riera i que tothom diu, ai, és aquell noi, és aquell
sí,
noi.
És el de la tele, diuen, el de la tele.
Surt l'Àgata Roca, que és la senyora d'en Gai.
Aquesta de la tele, però que ja fa dies que no surt.
És lògic que surti. Surt la Carme Pla, que és amiga de l'Àgata Roca i, per tant, doncs, en els de teatre, també és lògic que surti. I surt en Jordi Rico, que havia col·laborat molt també amb el teatre. Però penso que, des del punt de vista d'obra, pot ser això que diu. I agradar gairebé a tothom, no?
Ja està pensada així,
jo penso
per agradar, clar que sí.
Clar, és la primera obra que dirigeix en Gai dins del teatre.
Sí, perquè aquest noi és de cinema, eh?
Sí.
És que va guanyar algú ara, els Goya o els...
Ara va guanyar el Gaudí, per una banda, amb Truman, i ara va guanyar també Goya amb Truman.
El Truman, el gos.
Amb els dos.
Amb el gosset.
Amb el gos.
Ah, caramba.
Bueno, però el que va guanyar més va ser ell, per una banda, no el gos, pobre.
Va ser el gos, pobre, i... tenen allà.
No sé si ara em voldria equivocar, però em sembla recordar que aquest gos pobre es va morir després de fer la pel·li.
Ai, de les tres, pobra bèstia.
No, es veu que era
no
gran.
No devia aguantar la pressió.
Es veu que era gran i ja feia, la pel·li ja feia un paper d'un gos que... Però em sembla que sí que va passar. Després, clar, tenim més coses. Tenim a Torreblanca, que el divendres, o sigui demà, hi ha els Splinter Sticks.
Sí, home, Splinter.
Splinter Sticks. I aquí diu punk rock.
Ah, oi, home, m'hauré de posar la cresta.
O sigui, aquí en aquest cas és un grup, diu, barceloní de punk rock californià. A veure, això s'ha d'entendre. Diu, és un grup barceloní de punk rock californià.
Ai, senyor.
Per tant, vol dir que imiten els californians que fan punk rock.
Però això del punk no venia de, dels Sex Pistols i
sí,
tots aquells
però ara,
de les crestes.
Però hi ha el punk rock, vull dir...
Ai, no estem al dia, no estem al dia. Sap què, senyor Eduard?
Sí.
Passi per casa, que ens fem un look i ens en aneu cap allà.
Cap allà, però ens hem de fer moltes coses rares o què? No.
No pateixi, quatre cadenes, un piercing al nas i cap allà.
Quatre cadenes? Molt bé. Pues anem a veure els Splinter Sticks el divendres demà a les 11 de la nit, o sigui que es pot anar a veure l'òpera i acabant sortint de l'òpera anar allà, que encara que digui a les 11 arribaríem cap a les 12, però tot just farà mitja hora que hauran començat,
sí,
perquè
senyor.
Acostumen a començar tard. Després el diumenge...
Escolti, el divendres també fan allò de la Sàcara, eh? Em sembla, aquest divendres.
Sí.
Ai, ara potser dic una cosa que no és. Ah, doncs no, doncs
el diumenge,
mal, el diumenge, mal fixada.
El diumenge el que sé és que hi ha la Melanie, que ve a Mirasol.
Aquesta fa màgia.
Amazin, que fa Mirasol una mica de màgia i que, bueno...
Una vegada em va fer desaparèixer la Melanie.
Sí?
Sí, senyor.
Però s'ha tornat.
Sí, bueno, perquè li vaig dir teletransporta'm. Ah. I em va teletransportar allà a la biblioteca de Volpelleres.
Què dius?
Sí, senyor, estàvem assegudes, dic, ai, mira, teletransporta'm allà a la secció infantil, i pam, hi ha un vídeo pel YouTube, ja l'ensenyaré, que estic teletransportant-me.
M'interessa molt, vol dir sí. que aquesta...
És una bona vaga, eh?
Ho pot fer-ho,
Però vigili'n, no la teletransporti.
Ah. Bueno, al Casino de la Floresta també tenim una cosa el diumenge, per, en aquest cas per públic familiar infantil, que és Pomelo, en Judit Ferrés, que a veure si efectivament doncs, anem fent coses allà perquè la gent també pugui veure.
Pomelo, caramba.
Pomelo es diu la cosa. I després hi ha, evidentment, els concerts que hi ha al Merc Antic, tot el diumenge, tot el dissabte, els concerts que hi ha la música al Mut de Torreblanca, en fi, de tot i molt.
Per disfrutar.
Passem
que ningú quedi a casa.
Bueno, ens despedim amb una mica de música, una versió fantàstica de Benny Goodman d'Aquarium. Se'n recorda d'Aquarium?
Sí, els clarinets.
Pues amb en Benny Goodman.
Vinga.
I tornem la setmana vinent. La setmana vinent, de totes maneres, ja veurem, hi ha un dubte si hi haurà o no hi haurà programa.
Què passa la setmana? Ai, que
Sant
Medí.
Sant Medí.
Sí, hem d'anar en romiatge cap a l'ermita.
Doncs pues passarem a l'altre.
Vinga, posar-nos la fada.
Adeu.
Adeu.
Molta comèdia.